Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Gairebé és impossible parlar de les infraestructures que necessita Barcelona per ser més pròspera sense tenir en compte Madrid, que amb el seu centralisme altera tot el mapa de la península. Com afecta tot plegat encara avui el sistema ferroviari de Catalunya, els ports o les carreteres? En aquest episodi en parlem amb Mateu Torró, catedràtic d'Infraestructures del Transport i del Territori a l'Escola d'Enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya. Mateu Torró, tot seguit, a Santa Eulàlia. Mateu Torró, benvingut a Santa Eulàlia.
Gràcies.
Com està? Un plaer tenir-lo aquí.
El plaer és meu.
Escolti, vostè durant el procés va fer una sèrie de conferències i articles i explicant quines serien les infraestructures que de manera més imminent o més important necessitaria Barcelona i Catalunya en cas que s'aconseguís la independència, no? Sóc conscient que la situació ara ha canviat molt, després en parlarem, de com això altera aquests plans, però perquè l'oient se'n pugui fer una idea, si hagués de fer una llista de 4 o 5 infraestructures capdals que Barcelona i Catalunya necessitarien per assolir una certa prosperitat econòmica, quines serien?
Bé, això de seleccionar les més importants és difícil, no? En tot cas, diguem-ne que jo el que crec és que hi hauria d'haver un planejament de les infraestructures fet amb mentalitat de país, no simplement amb una adaptació al planejament, diguem-ne, estatal que s'ha estat fent fins ara. Això vol dir que hi ha algun tipus d'infraestructures que segurament s'haurien de revisar, diguem-ne, o s'haurien de plantejar amb una visió molt diferent, no? Una divisió de país que està connectat amb França i amb Espanya i que, per tant, té unes necessitats bastant diferents de les que tenim ara. I això no ens en fem càrrec, però aquesta és la realitat.
Vol dir que les necessitats d'infraestructures del país canvien molt si es pensa en termes de país o si es pensa en relació amb una regió de l'estat espanyol.
Efectivament, aquesta és una mica la idea. Per què? Perquè sistemàticament doncs, el model radial que s'ha estat aplicant doncs, ens ha condicionat molt. Un exemple, aquest dèiem, és el corredor mediterrani, però diguem-ne que jo ara, si voleu, en parlaré una miqueta. Jo no sóc bastant crític dels plantejaments que es fan, però el que és evident és que la línia, per exemple, ferroviària més important de l'Estat és la que uneix València i Barcelona, no? I aquí no tenim ni alta velocitat ni tenim tampoc un transport, de moment almenys, un transport de mercaderies correcte, no? Per altra banda, sembla que només s'enfoqui tot això com el gran eix mediterrani que connecta amb Ucraïna, no? Des de Algeciras a Ucraïna, passant per Madrid, ja ho saps,
hi ha una alternativa, corba,
et dona aquesta imatge del que es pretén fer. Doncs llavors jo crec que, diguem-ne, des del punt de vista ferroviari, algunes coses per fer. Jo sóc bastant crític, com he dit abans, del sistema ferroviari, de com funciona, i per tant s'hauria de pensar quines són les necessitats reals del país en termes de ferrocarril. Llavors, per exemple, si parlem, anem a parlar de mercaderies, no? Un futur estat català tindrà dos grans ports, Barcelona i Tarragona, essencialment diguem-ne, jo sempre he vist aquest gran com un gran port català amb dues bocanes, de fet, Llavors hi hauria d'haver-hi aquesta coordinació. De fet, jo crec que hi hauria d'haver-hi també una coordinació molt forta amb l'autoritat de València. Sempre he defensat el front portuari català, que aglutinaria tots aquests ports per, d'alguna manera, especialitzar, no molt, però especialitzar una mica els ports i tenir la massa crítica suficient per presentar-se en els mercats internacionals, no? Perquè Barcelona ens sembla que té uns tràfics molt grans, però si els comparem amb els ports xinesos o tal, ens miren com... De què m'està parlant vostè, no? Com si fos d'allà de tercera categoria, no? Però en canvi, si ho posem conjuntament, jo ja començo a tenir un pes, globalment, Barcelona, València i Sagún, etc., bueno, tots els altres ports i Tarragona, ja tenim un pes comparable amb Anvers, amb Hamburg, amb Rotterdam.
Amb els ports europeus de ciutats
equiparables.
Exacte, no?
De gran referència. Llavors, en aquest cas, doncs Barcelona té un paper important en quant a gran porta d'entrada i sortida d'Europa cap al Mediterrani. Mm-hmm. Aquí ara, quin és el joc fonamental d'aquesta porta d'Europa? És aconseguir que els vaixells, grans vaixells que venen evidentment pel Mar Roig i tal, acabin a Barcelona. Aquest seria el repte, no? En comptes de donar la volta per l'estret de Gibraltar i anar cap als ports del nord d'Europa, que és el que estan fent ara, uh-huh. Tarden 4 o 5 dies més en fer tot això, doncs dic, escolti, vinguin cap aquí, des d'aquí podem ja fer la distribució logística per una bona part d'Europa. No vol dir que tots, evidentment, tot no pot entrar per aquí, però almenys alguns que acabin aquí. Perquè ara mateix no passa això.
Per què no ho fan, de moment?
Bueno, perquè no hi ha prou, diguem-ne, les estructures que hi ha ara, clar, tarda...
No estan prou preparades.
No estan prou preparades, tarda molt a canviar-se. Per tant,
Però és un tema dels ports o és un tema de que després, un cop a terra, les mercaderies, el sistema de comunicació, de la xarxa viària, la xarxa ferroviària, tot això no està prou desenvolupat?
Això, diguem-ne, és una part... diguem-ne, les infraestructures són necessàries per poder desenvolupar això, però si no hi ha al darrere una gestió i una capacitat de donar els serveis logístics adients, doncs bé, és molt difícil canviar, no? Hi ha tota una tradició de dècades, no? que facilita el que els fluxos continuïn sent els que són. Per tant, bueno, aquí hi ha un tema que és important. Llavors, com deia, si pensem com a país, quin és el paper dels ports catalans? Vale? Llavors, volem això? Llavors, aquest és també, volem ser un gran centre logístic o no? Perquè fins que no decidim això, tot l'altre, fins i tot el corredor mediterrani, etc., perden molt de sentit.
Això és una cosa que li anava a demanar, perquè sempre parlem del centralisme i de la radialitat, que després en parlarem amb calma, perquè és un problema que, evidentment, amb l'aspecte de les infraestructures és dels que més es nota, però fins a quin punt hi ha també un problema nostre de no haver pensat prou o de no tenir un debat polític prou obert i prou horitzontal sobre això?
Totalment, no? Sempre els nostres... Jo estic convençut, de que els nostres plantejaments són sempre de petits, no? Nosaltres hem de plantejar, a veure, nosaltres ara som Holanda, què fem? No? Ja, d'alguna manera és una mica aquest el plantejament que s'ha de fer. Però, esclar, jo sóc partidari d'un cert desenvolupament intel·ligent, no del desenvolupament, perquè sí, no del hard rock o coses d'aquestes, no? Sinó... Però, esclar, davant d'això hi ha tota una gran quantitat de gent que està plantejant un decreixement. O sigui, el que volen és que siguem cada vegada més petits i menys pes. I aquí entrem ja en el debat de l'aeroport, no?, d'alguna manera. O sigui, nosaltres, a Barcelona, a part, té molts privilegis, diguem-ne... físics, climatològics, digue-li com vulguis, no? Tot això, i culturals, culturals de manera de ser, o sigui, que són molt atractius per a la gent, no? I això ho estem veient, quantitat de gent que venen a viure aquí, gent de...
Sí,
aviam, no a treballar de mà d'obra, sinó
sí,
gent...
Sí, nòmades digitals, els expats, la gent que té poder adquisitiu molt alt d'altres països, perquè cobra d'altres països i que ve aquí.
I que venen aquí. Llavors, El tema és, bé, nosaltres volem ser aquesta gran ciutat de referència mundial en sectors d'innovació, tecnològics, en medicina, etc. i tal. Volem ser això o no? Llavors, i un dels aspectes aquests és, volem ser el gran pol logístic o no?
És clar, aquí, amb la qüestió d'aquest debat del decreixement que diu vostè, hi ha una cosa que sempre penso amb la qüestió de les infraestructures i la independència, que és que, evidentment, tenim la contradicció com a país que En veure's perjudicat per això, per culpa de la política radial de l'Estat i per culpa de la política centralista de l'Estat, tenim la sensació que encara per créixer o per anar al màxim de la nostra prosperitat hem de fer molta feina i hem de millorar molt les infraestructures que tenim, però alhora sí que és veritat que hi ha un context climàtic, econòmic, europeu i mundial que, com a mínim, convida o urgeix a repensar el model de creixement econòmic sense fre que hem tingut els últims anys, no?
Sí, sí. Per tant, aquest és el repte, no? Com deia abans, un creixement intel·ligent, i que, però, jo, aviam, el problema és que el creixement tradicional que hem tingut, què ens ha aportat aquí? Ens ha portat un creixement del producte interior brut, del PIB, sí, si ho mirem, ja ha crescut relativament molt menys que el de Madrid, per exemple, per posar per cas, però bueno, ens hem anat mantenint més o menys i tal. Però, esclar, si fem el PIB per càpita, que és el que hauríem de mirar, la riquesa dels catalans ha anat cap avall, perquè hem mantingut pràcticament el PIB, però hi ha molta més gent aquí. I quina gent hem atret aquí? Doncs gent, en gran part, de molt baix nivell o poder adquisitiu, de molt,
diguem-ne, que venen aquí
venen de mà d'obra barata, no? És el model construcció, turisme, etc, que ens aporta gent. Llavors, hi ha aquest tema que és un perill de dilució que hem vist de la nostra cultura i de la nostra societat. Per l'altra banda, tenim l'altre model també de creixement i tal. Tota aquesta gent que venen aquí, perquè s'està molt bé a Barcelona, perquè no sé què, però tampoc venen a integrar-se. Llavors, tenim també un problema d'arrelament de totes les, diguem-ne, de les immigracions, anem a dir d'alguna manera, que puguem tenir aquí. Mm-hmm. Però hem de decidir una mica, clar, per créixer necessitem immigració, però quina immigració necessitem? O sigui que, al final, els problemes d'infraestructures i del que necessitem venen molt condicionats pel model de país que vulguem. Aquesta és una mica la meva...
I que és un debat que tenim maturat pel
que ha passat
els últims anys.
Exacte, que no se'n vol parlar d'això, però és fonamental, és la base. A partir d'aquí, llavors, com repartim aquest creixement a dintre del país? Concentrem tot a Barcelona, la gran capital i tal, hi havia models que són de creixement de les àrees metropolitanes, això ho havien defensat el Banc Mundial i tal, no? Que era com, només les grans ciutats podran tenir un pes en el món. Això ja fa anys, jo crec, que han entrat en crisi i estem parlant ara més de ciutats amb xarxa, no? Mm-hmm. Llavors, quin és el model que volem per Catalunya? Volem tenir unes ciutats intermèdies potents que treballin en xarxa, que es puguin comunicar molt bé ràpidament i tal, o volem concentrar-ho tot aquí a Barcelona i una mica més al millor de Tarragona?
Vostè què creu? Cap on creu que hauríem d'atendir?
Jo crec que hauríem de treballar en xarxa, en una xarxa de ciutats.
Per què? Què té millor aquest model de la comunicació entre ciutats mitjanes?
Perquè és el que ens permet mantenir més el nostre tarannà, la nostra capacitat de desenvolupar coses, d'innovació i de créixer intel·ligentment. Si concentrem tot a la gran ciutat, el que estem creant són, en definitiva, guetos en les zones perifèriques, per exemple, etc. Bueno, el que estem veient que està passant aquí a Barcelona, no? A l'àrea metropolitana.
Clar, a menys que facis, per exemple, una política metropolitana de educativa, de reducció de les desigualtats i de canvi d'aquest model econòmic que pugui alterar tot això, no?
El repte és, volem mantenir la nostra cultura, la nostra manera de ser, que és la que ens ha caracteritzat des de sempre, no? O volem, no, comunicar-nos, créixer, ser, no sé què i tal, i agafem tot el que sigui i tal, i evidentment diluir-nos i desaparèixer, en definitiva. Bueno, aquesta és una gran discussió. És que tot això, el timora, és la base sobre la que hem de construir les infraestructures. Si volem fer un país on, doncs, Girona, Vic, Manresa, Lleida, Tarragona, no sé què, en el Pirineu, alguna ciutat important, es desenvolupin i estiguin ben relacionades i tal, potser hem de pensar en una altra estructura. Llavors, aquesta estructura, essencialment, per exemple, en el cas del transport, passa per tenir molt bones carreteres, i l'exemple és com l'eix transversal ha transformat radicalment Manresa, Vic i les connexions amb Girona, amb Olot i tal, no? Uh-huh. Això, vull dir que això passa per aquí.
Per què bones carreteres i no una xarxa molt més ambiciosa i molt més capilar de trens, que és el mitjà de transport que s'ha demostrat que menys contamina?
Bueno, aquest és el... Bueno, entrem ja en el tema ferroviari, no?
Sí,
en el tema
entrem.
Ferroviari. El ferrocarril és una tecnologia del segle XVIII, que ha anat evolucionant, però continua tenint el mateix grau de llibertat que tenia llavors, que és un grau endavant i enrere, no pot anar a més enlloc, i té unes dificultats tècniques extraordinàries, des dels pendents que pot acceptar, etc., moltes coses. No? Quin avantatge té? Que pot transportar grans masses de gent o de mercaderies de punt a punt amb uns costos relativament baixos, una vegada estan a dalt del tren. Vale. Llavors la gent, com que va soleta, puja dalt del tren i pot anar a funcionar això. I llavors hi ha possibilitats pels llocs on hi ha molta gent que vol anar d'un punt a un altre, hi ha moltes possibilitats de que això de que funcioni. Estem parlant de metros, estem parlant de rodalies, estem parlant d'alta velocitat entre... Jo aquí veig Barcelona, la que tenim a Madrid i en València, però no n'hi ha gaires més. Tota aquesta xarxa que s'està fent a Espanya és un disbarat extraordinari. No? Per què? Perquè no hi ha prou gent. No hi ha quan fas una anàlisi dels projectes ferroviaris, una anàlisi de veritat, amb costos i beneficis, te n'adones que pràcticament no existeix cap projecte ferroviari que estigui justificat econòmicament. Perquè és la construcció costa molt i després l'explotació i el manteniment de tot allò costa molt per uns problemes, en gran part amb uns problemes de gestió que hi ha. Però, bueno, però d'això. Per tant, s'ha de concentrar, el ferrocarril s'ha de concentrar en les coses que serveix i tenint en compte els costos reals que té. Per altra banda, és així com... el transport per carretera o l'aèria avui en dia ja no tenen molta diguem un entorn regulatori que els hi permet bastanta flexibilitat. El ferrocarril està condicionadíssim perquè tots són companyies estatals i empreses públiques, no? I llavors, per exemple, estem parlant, ja anem al cas del corredor mediterrani, doncs estem somiant que aquest corredor mediterrani resoldrà el tema dels camions a la P7. Això és no entendre res de què va les coses, no? Perquè, diguem-ne, en primer lloc, encara que fessi que tinguéssim això que parlen de doblar, de fer una via fèrria només per mercaderies, quan arriben a França, a on van? De moment, d'entre Perpinyà i Montpellier, hi ha una via doble i no és ni d'alta velocitat, és a 160 per hora.
Clar, però això no és inamovible, diguem-ne. Ja, en els pròxims anys hi ha d'haver una política europea ambiciosa, sí, i integrada de quines infraestructures necessitem com a europeus que pugui atendre tot això en funció de les necessitats de la transició ecològica.
Jo tinc un llibre que és sobre les xarxes transeuropees, no? I precisament, no? Que va ser l'any 99. En l'any 99 ja deien que el ferrocarril era la solució de totes les coses. Estàvem l'any 25 anys després i no ha solucionat res, al contrari, més aviat. ¿Vale? O sigui que...
Clar, però el que em refereixo és que li demano... Això no vol dir, o sigui, que no s'hagi solucionat i que hi hagi problemes com aquests de cop, què passa un cop arribes a Catalunya Nord o a l'estat francès. Això no treu que no tinguem ara mateix com a societat una necessitat de renunciar progressivament a vehicles com el cotxe a les grans ciutats o com els camions i prioritzar altres mètodes que siguin menys contaminants, no?
Sí, no, però diguem-ne, quan faig la referència aquesta, ja és que parlo de fa 25 anys que ja el ferrocarril era boníssim, no? I això ha anat... A veure, precisament perquè, diguem-ne, ja són aquestes empreses públiques i perquè tot és un sector molt... amb molt de poder polític i tal, s'ha anat posant la idea d'aquesta que el ferrocarril és la solució dels temes, no? Però llavors acaben dient, no, això és una pèrdua de diners terrorífica, però és molt bo pel medi ambient. Bueno, en primer lloc, s'ha de mirar si és bo pel medi ambient només si porta molta mercaderia o porta molta gent, que vol dir que ha d'haver-hi una demanda al darrere que justifiqui el que hi hagi aquestes grans inversions. podria posar molts exemples d'aquests. Si han de passar, has de fer un túnel de 70, has de fer 70 quilòmetres de túnel per passar dos trens d'anada i dos trens de tornada al dia, com s'està fent a Espanya, més o menys, en alguns llocs, doncs ja m'explicaràs, no? Què soluciona això? I des del punt de vista de l'impacte ambiental de construir això. Llavors, per altra banda, mentre estava discutint el bo que era el ferrocarril, la tecnologia ha anat avançant molt. I estem ara, doncs, en molt pocs anys hi haurà molts camions elèctrics, hi haurà conducció automàtica.
De moment n'hi ha molt pocs.
Tesla està fent camions. Sí, fins fa 4 dies no... el món va molt ràpid. Tesla fa 10 anys no sabia ningú el que era. Vale? Per dir alguna cosa, no? Llavors, això és qüestió de diguem-ne, ja la tecnologia evoluciona d'una manera extraordinària i jo crec que dintre molt poc temps tindrem ja aquests megatracks, ara que ja els veiem per les autopistes, imagineu-vos, en allò, circulant pràcticament amb electricitat, que la podran captar segurament del paviment o del que sigui. Una ha de tenir una mica d'imaginació, jo no vull dir que sigui per demà, però el ferrocarril, per desenvolupar una xarxa ferroviària o un segment, per fer el Perpinyà a Montpeller, els francesos el tenen previst per l'any a partir del 2040 de fer-lo.
Bueno, clar, perquè no els interessa tampoc acabar de fer la connexió i que Barcelona...
Aquí està, és el que deien, no? Perquè estem a les mans d'una potència amb la qual no podem ni discutir nosaltres. I a Madrid passen tonelades, mentrestant estan fent la Y basca, i que tampoc que el DAX Andaia tampoc està previst fins a partir del 2040, no? Pensis que sigui només aquí. O sigui que aquestes connexions no hi són, no?
Però llavors vostè s'imagina molt més, si posats a imaginar un escenari de mobilitat d'infraestructures de futur, d'aquí 20, 25 anys, 30 anys, 40, s'imagina molt més una Catalunya i una Europa amb les mateixes vies o amb les mateixes carreteres, però amb mètodes de viatjar-hi i de desplaçar-s'hi molt més eficients i menys contaminants, més que no pas més vies de tren i menys carretera i menys... O sigui, creu que l'aposta és el vehicle elèctric.
L'elèctric pot ser de pila de combustible, d'hidrogen, pot ser de... No sé,
però el vehicle elèctric també, l'elaboració també és contaminant, no?
Bueno, i els trens també, per construir-los. Tot és contaminant. Aviam, el que passa amb el tema ambiental, que és molt important, eh? Jo no, al contrari, no pensi que jo vaig en contra de les polítiques ambientals, però sempre els hem de posar al costat dels costos, no? Què obtenim d'això i tal, no? Llavors, al meu mode d'entendre, el model hauria d'anar cap a una situació molt més eficient, de dir, bueno, vostè contamina però paga. Doncs això a Europa fa anys i anys que ho diu, però no ho estan, a la pràctica no s'està aplicant. Doncs bé, si produeix tants quilos de CO2 o tantes tones a l'any de CO2 i tal, s'ha de pensar que es podria atacar el tema del CO2 molt més eficientment en les centrals tèrmiques, en altres llocs que hi ha ara, que allà...
Hi ha les grans empreses que contaminen.
Es podria fer capturar el CO2 a la sortida. Ja, mecanisme n'hi ha. Estem aquí, tot és una qüestió de diners, al final. Vale? Llavors, com que no es fa pagar per aquesta... anem a dir, no és contaminació, però és de producció de CO2, doncs van tirant del tros i hi ha unes disfuncions terrorífiques en el mercat en general mundial, no? Llavors, en comptes d'abordar això d'una manera coherent, es va primer muntar un mercat del CO2 que donaven uns permisos d'emissions que es podien vendre i tal. Pensa que estava la tona a 6 euros la tona de CO2, no? Ara ja n'hi ha que ens volen que es valori a 1.000 euros. Bueno, això mateix, aquestes disfuncions i aquestes varietats de valoració de la tona de CO2 ja et dona una imatge de que hi ha alguna cosa que no funciona, que no és lògic. Aviam, hem d'anar a una cosa coherent, una cosa una mica lògica, amb tot plegat. Llavors, a partir d'aquí, o sigui, a partir d'aquesta política ambiental correcta, també podríem, llavors podem veure quins són els modes de transport més adients per cada cosa. El ferrocarril serveix per portar entre punt i punt, per exemple, del port de Barcelona a les grans terminals de Saragossa, de Madrid, connectar València amb Barcelona, per aquests grans fluxos de mercaderia sí que serveix. També podria servir per enviar molta mercaderia cap al centre d'Europa i tal. El problema que tenim aquí és que hi ha molts condicionants que, clar, quan dibuixes una ratlla en un mapa no es veuen, però des del Figueres del Perpinyà a Montpellier, que ja t'ho dic, que ha estat calendes greques, fins a la travessera, un problema gravíssim que hi ha a França, que és a travessar Lió, que no el tenen encara resolt i que se'n parla, hem de veure què passa, doncs tot això condiciona moltíssim aquesta possibilitat. I des de Catalunya potser podríem entendre's amb els francesos, anem a dir, però jo veig difícil que des de Madrid es pugui fer res.
També podríem tendir cap a un model econòmic en general que fos més autosuficient i que, per tant, requerís menys transport, no? Si hi ha tots aquests problemes.
Podria ser, és una possibilitat. Jo, com que, aviam, estem ara en un moment de crisi, perquè ja tenim una cosa de ximples pel món que estan fent unes coses incomprensibles, no? Aquestes guerres que hi ha, tot això, no? Però Si ens posem en pla allò de dir no, guerres nuclears i tal, llavors ja no cal que pensem gaire en res. No, però la globalització difícilment la podrem
revertir.
Una mica sí, que serà raonable, és com tot. Ens hem passat, ara tirarem una mica enrere, els xinesos muntaran fàbriques aquí d'assemblatge de cotxes elèctrics, però acabaran portant parts en comptes de cotxes. Però aquests grans moviments, en definitiva, si al darrere hi ha una recerca de l'eficiència, doncs acaben funcionant, no?
El pacte de la Generalitat amb Madrid, bueno, d'Esquerra i el PSOE, més que de la Generalitat amb Madrid, per prometre aquest traspàs de Rodalies, que ja se n'havia parlat unes quantes vegades i que ara sembla que com a mínim prendrà forma al principi a través d'una nova empresa mixta, amb col·laboració compartida en majoria de la Generalitat, però en què les decisions estratègiques s'hauran de prendre amb majoria qualificada, que a la pràctica vol dir amb el permís de Madrid. Això com ho veu?
Bueno, jo veig igual que com veig el port de Barcelona o l'aeroport. L'aeroport encara menys, no? Encara és, en Baena és encara més condicionat per la política de Madrid. El port de Barcelona, la presidència és catalana, però les possibilitats d'actuació en temes tarifaris i en temes de decisions d'inversió, etc., eren molt supercondicionades, no? I la cooperació amb els altres ports, també València, Tarragona i tal, també ve molt, molt condicionada. Per tant, el tema Rodalies passarà una mica el mateix, no? Les coses sí, n'hi han fet, hi haurà una mica més d'allò, però jo em temo molt que al final tots ens anem arrossegant una mica per anar fent el menys possible, perquè no hi ha interès en invertir aquí. Aquest és el problema que tenim, no? En definitiva, no es vol que es progressi, que s'avanci aquí. Això des de Madrid. I des de casa nostra fem tot el possible perquè els hi vagi bé. Perquè, primer, en comptes de resoldre moltes vegades els temes entre nosaltres i amb una mica de lògica, tothom se'n va a Madrid que els hi resolguin. Això ha estat tradicional. Bueno, jo, com que visc a prop de Reus, i Reus i Tarragona, ha estat tota la vida. Han anat els de Reus i els de Tarragona a Madrid i els de Madrid, quan us poseu d'acord, ja direu alguna cosa, no? Vull dir que han jugat sempre amb això. Doncs aquí és un problema nostre, de capacitat de gestió i de decisió de casa nostra.
A veure, també hi ha un problema, de tota manera, de falta de competències i de límits de la sobirania nacional, diguem-ne, que els últims anys ho hem vist.
Exacte.
Amb efectes pràctics.
Totalment, però per això que és aquí, la lluita és aquesta, no? De tenir capacitat de decisió, però si sempre anem acotant el cap sempre ens els aniran fotent, no?
Escolti, una última pregunta per acabar, un exercici que fem sempre, que és, imaginis que per una carambola de la història demà o la setmana que ve el fan alcalde de Barcelona. Quines són les tres primeres mesures o les quatre primeres mesures o les dues que faries si li
agafés? Jo et diré coses que són... Bueno, la primera és que per mi és superevident, no? És acabar una punyetera vegada el tramvia. Que és ridícul, és un tema que s'ha portat a uns nivells de ridiculesa extraordinari.
Per la Diagonal? Integralment per la Diagonal?
Sí. Això és el que diu un amic meu, l'Andreu Oliet, que diu que és el projecte més estudiat de la història de tots els països del sud del Mediterrani, no? Bueno, s'han fet estudis per anar, per tornar, jo he participat també en algunes coses i tal. Bueno, això és que és evident. El que passa és que bueno, els que volen discutir això surten amb... No saben com funciona el sistema de transports, no? Pues autobusos, no? Els autobusos no tenen la capacitat que necessita l'eix més important o un dels més importants de Barcelona. Aquí tens el gran avantatge d'aquest tramvia és que pot ja deixa d'actuar com dues petites xarxes i actua en una xarxa conjunta que permet desplaçar tramvies d'una banda a l'altra, fer gestionar molt millor tot això. Vull dir que el dia que tinguem el tramvia fet, aquesta connexió, que jo la veig de vegades com sobretot ara que les tarifes de transport públic són tan barates, és una espècie de, com dir, el tapis rolant al llarg de la Diagonal. O sigui, la gent anirà a una botiga d'aquí, sortirà el tramvia, agafarà, baixarà l'altre, anirà, diguem-ne, serà com facilitar molt el moviment de la gent, dels vianants, pujar en el tramvia per anar una mica més de pressa per anar d'una banda a l'altra. Aviam, està superestudiat, necessita la Diagonal també una remodelació urbanística, està tot això, és que és tan evident que, no ho sé, per qüestions de petita política s'han anat allargant, fent que sigui molt, efectivament, costi molt més i sigui molt més difícil. Aquesta és una acció. Una altra acció que ja l'hem estudiada bé i tal, i que aquesta seria polèmica, és fer, que hem fet una tesi doctoral sobre aquesta qüestió que he dirigit, és fer un peatge urbà, però un peatge, diguem-ne, per passar, diguem-ne, estructurar Barcelona amb uns carrers en els que es pugui anar bastant ràpid, que anirien també autobusos i cotxes, i els cotxes que passessin anessin pagant, i després els altres, podria haver-hi un... diguem-ne, seria els carrers de les superilles, aquests, no? Aquests serien pagant i podrien anar ràpid i estarien coordinats i tal. Contaminarien menys els cotxes, anirien més ràpid i donaríem aquest servei a la gent que estigui disposada a pagar. Però, clar, si en comptes d'això el que volem és que tothom sigui igual i tothom vagi igual i tal, doncs hi ha gent que té més pressa i que està disposada a pagar. Pobres o rics, les camionetes de repartiment, perquè tot això és un caos a Barcelona. No? A dintre d'aquí, de la zona de baixes emissions, per entrar-hi s'ha de pagar. Això s'ha demostrat a molts llocs que no funciona bé.
Per què?
Perquè concentra tota l'activitat al voltant, té molta, diguem-ne, i en definitiva penalitza els més pobres, com sempre, no? A Londres els rics estan contentíssims,
Molt bé, doncs amb aquestes tres propostes ho deixem aquí. Mateu Torró, moltes gràcies per venir a Santa Eulàlia.
De res.
Recordeu que, si voleu, ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.